A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Vinga, doncs tornem des del principi. August Bové, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
L'August ha llançat algun llibre alguna vegada?
No.
No puc.
Sí.
No puc. M'ho veia venir la resposta, eh? No puc.
No podria.
Aleshores, què passa quan una persona té aquesta convicció de no poder llançar un llibre, però arriba un moment que ha de trobar una sortida a aquell llibre que no vol llançar?
Sí, és realment un problema, i jo que ja estic acabant la meva vida laboral, diríem, universitària, i que els fills no han seguit cap camp de la filologia, doncs estic intentant fer donacions. És complicat perquè les biblioteques ara ja no en volen. Jo doncs he començat per les universitats públiques, miro el seu catàleg i els dic: mireu, jo tinc això que vosaltres no teniu, us interessa? I per exemple, a la Universitat Rovira i Virgili ja els hi he donat bastantes coses. Clar, hi ha altres tipus de llibres o de publicacions que són encara més complicades perquè les té tothom. I doncs estic pensant en el tema de biblioteques catalanes a l'estranger, universitats estrangeres, però llavors has de resoldre el tema de l'enviament, clar. Que tenen universitats que tenen estudis catalans i que no tenen, evidentment, el fons de llibres que
tot tenen. Tot això per mor a no llançar-ne cap.
Exacte, sí. I sí, com a últim recurs hi ha ONGs com aquestes que es diu Llibre Solidari, em sembla, i n'hi ha d'altres, que doncs aquests s'enduen els llibres i els venen de mica en mica, i amb aquests diners fan coses per la gent gran o coses d'aquestes.
És que estaven per allò, que algú posi una estanteria al cap de la vila i que s'hi deixin llibres.
Sí, això també es fa. També hi ha, per exemple, hi ha gent que deixa llibres amb una capseta al bosc, etcètera, i s'ho troba. Sí, hi ha tot això del book crossing a les estacions de...
Ja te'n recordàvem. Em sembla que era el fill de Josep Maria de Sagarra, Joan de Sagarra, que la seva columna a La Vanguardia habitualment deia: deixaré un paquet de llibres a la cantonada entre dos carrers de Barcelona, tal dia a la nit.
Sí, sí.
I hem de suposar que aquells llibres després tenien una nova vida.
Segurament,
cases,
sí, sí.
Però vaja, aquell llibre és menut, cap a tot arreu.
Sí.
I, com dirien en el cine, de l'autor de Cloc i Beabà, arriba, torna a veu.
Exacte, és el tercer de la trilogia de jocs lingüístics, no? com els anteriors, també il·lustrat amb uns esplèndids dibuixos del dibuixant mallorquí Pere Capellà Simó, ben conegut a Sitges perquè és qui dirigeix la restauració de la col·lecció de nines de la Blanglaer, per exemple. Doncs bé, en aquest cas, els dos anteriors, el primer, Cloc, era un llibre on hi havia tota una sèrie de variada de jocs lingüístics. El segon, Beabà, només n'hi havia un, que eren els tautogrames, és a dir, poemes que totes les paraules del poema comencen per la mateixa lletra, i aquí torna a ser variat. És un llibre dividit en quatre parts. La primera part, que es diu Verbigràcia, que jugo bàsicament amb els verbs i els temps verbals, etc. La segona part, que es diu Set de Manlleu, que hi ha aquest doble sentit, que jugo amb els manlleus de la llengua, és a dir, les paraules que hem pres, que hem manllevat de les llengües, i n'hi ha del llatí, del grec, de l'àrab, del francès, de l'anglès, de l'italià, i fins i tot d'una llengua que anys enrere segurament hauria estat impossible, però que ara, en canvi, ja tenim moltes paraules, que és el japonès. I només cal pensar en el tsunami democràtic, per exemple.
No.
El tsunami és una paraula japonesa, d'origen japonès, però que ja està en catalana com qualsevol altra.
Cert, segurament perquè no hi ha... Ara no recordo com va succeir un malaurat tsunami original.
Sí.
Si vàrem trobar, i em sembla que si la vàrem trobar no la vàrem utilitzar, la traducció catalana literal de tsunami.
És possible, però...
Perquè això d'una onada gran o un terratrèmol submarí, no li acabàvem de trobar.
Aquí al Mediterrani tenim l'avantatge
que
no és tan freqüent o no és tan important, no poden ser tan importants. Però, en tot cas, clar, és una paraula que ha triomfat totalment i que fem servir amb tota naturalitat i que tothom entén.
I hi ha paraules universals.
Sí, 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 efectivament, sí, sí, perquè m'imagino que això que ha passat en català deu haver passat en pràcticament la major part de llengües occidentals també, sí, sí, tothom ho diu. I l'última part és una, té un títol que és una paraula inventada, que és llengoteries, perquè són llocs, jocs diferents amb la llengua, no? És curiós perquè aquesta trilogia, a més, ha donat origen ja a dos espectacles poètico-musicals. Un primer que es diu Cloc i altres sons, que vaig representant amb la soprano i violoncel·lista Eulàlia Ara, amb música de Manuel García Morante, i n'hi ha un segon en preparació, que es diu Beabà, en el qual hem comptat amb la col·laboració de 25 compositors d'arreu dels Països Catalans. I aquest encara no... De fet, s'està component l'última música, que és el poema de la lletra S.
I gairebé, no sé si no ho sé dir, t'ho havien comentat, quan s'escriu, l'autor es planteja una certa musicalitat.
Sí, clar, ja, Això recordo, com que són 25 compositors, no pensava dir cap nom, però ara com dius això, esclar, però... el nom de la Marina Rossell, que en aquest espectacle ha compost la música de la lletra R, perquè vam demanar el poema de cada lletra de Beabà a un compositor, el cognom del qual també comencés per aquella lletra.
Caram. I com a pare em preguntant el seu dia, què has fet amb la lletra K, per exemple?
Sí, és un poema que es diu Koiné, i l'ha musicat una organista japonesa que també ha tocat algunes vegades a Sitges, resident a Catalunya des de fa molts anys. La traducció, la transcripció del seu cognom és Kando. Kando, en K, Izumi Kando. Doncs la Maria Rossell, que va fer la de la lletra R, li vaig demanar si em podia posar música i em va dir: en aquest poema vols que hi posi música? Però si ja en té. Doncs clar, això, evidentment, el poeta doncs, es planteja...
Tots els poemes tenen música, no?
Com a mínim n'haurien de tenir, si més no. Ha de ser el poeta també ha de mirar doncs, que això que soni bé, que tingui un ritme, etc. I si ho aconsegueixes, doncs funciona. Però bé, això també fa que siguin peces doncs, relativament fàcils de música. Aquí, en el de Tornaveu, és molt nou. Sí que és veritat que ja hi ha uns quants poemes que hi ha posat música a l'Eulàlia Ara, justament perquè vam fer la presentació a Barcelona, va estrenar tres o quatre composicions de Tornaveu i no sé què n'acabarà sortint d'això. Però de moment tenim aquests espectacles, un en marxa, l'altre en preparació, cap dels quals, per cert, no s'ha pogut veure mai al Garraf. Curiosament, però bé, no suposo que un dia o altre doncs ja hi haurà ocasió.
Aquesta trilogia va néixer de voler jugar amb l'idioma?
Sí, aquesta trilogia va néixer d'un comentari que vaig sentir, bastant desafortunat, d'uns mestres, no gaire bons mestres, suposo, en aquest cas, que havien fet el comentari dient: és que el català no és divertit com el castellà. I jo vaig pensar: home, doncs aquests mestres deuen ser uns avorrits, però la llengua no en té cap culpa, no? I llavors se'm va acudir de fer un llibre jugant amb la llengua, que va ser...
I nosaltres que recordàvem M'has d'ajudar, aquell famós vers de Pere IV, que jugava tant amb les síl·labes...
El dels monosíl·labs?
Sí.
La tirallonga dels monosíl·labs.
Gràcies.
Sí, sí, sí.
Jo pensava, doncs home, divertint no sé, però que allò és una juguesca per a qualsevol que s'ho pot passar bomba, si té ganes de recitar-ho.
Sí, sí. Clar, doncs vaig començar amb aquest llibre, em vaig divertir moltíssim fent-los, amb aquests m'he divertit molt, i a més, clar, m'he trobat amb coses que jo no havia previst en els dos primers llibres. En aquest sí que ja en alguns casos ho he previst, i és que em vaig trobar que eren aprofitats per molts mestres i professors per introduir a classe aquest aprenentatge de la llengua tot jugant, que és la millor manera d'aprendre, o que, per exemple, una revista que m'estimo tant com Cavall Fort doncs em demani de publicar-ne alguns. No?
Això també deu voler dir alguna cosa, però, que no hi ha tant on escollir per aprendre la llengua d'una forma divertida.
Potser no s'hi ha pensat. És a dir, sempre... s'ha tendit a fer unes classes de gramàtica que, per segons quins alumnes, són una mica pesades. però, en canvi...
Doncs... Estarem d'acord. La gramàtica catalana és...
La trobes complicada? Bé, no, sí, potser una mica ho és, però
n'hi ha de molt més.
N'hi ha de molt més, sí. Complicat.
Em venien els pronoms febles i diu, anava a dir August, els pronoms febles.
Sí,
Déu
els,
meu,
els pronoms febles...
Que és per morir, això.
Els pronoms febles, els que hem tingut la sort d'aprendre'ls sense donar-nos-en a casa...
Que, és que heu tingut una virtut, història, eh?
Però recordo que quan vam presentar Clock a Vilanova, que me va presentar Matthew Tree, em va dir, això m'ha fet molta ràbia, eh? Diu que una cosa que em va costar tant i que tu al damunt encara te n'enriguis i juguis. Però esclar, ells ho haver d'estudiar i és molt més complicat.
Tenies molt clar que això seria una trilogia? O en la mesura que hi has anat treballant, no sé si ha vingut allò a l'esquer de dir, escolta, mare, ara tiraria una mica més.
Ha anat sortint així de mica en mica. Okay. És a dir, quan vaig ser el primer no hi pensava. En el primer ja hi havia un tautograma, que em sembla que era amb la lletra H, i llavors va ser quan vaig tenir la idea de Beabà, que era una idea absolutament esbojarrada, de fer un poema per a cada lletra del abecedari, que em pensava que no ho aconseguiria, yeah. Va costar molt, però al final me'n vaig sortir. I llavors m'havien sortit altres poemes i vaig pensar, doncs podries fer un altre llibre i tindries una trilogia en la línia del grup francès Olipo, no? D'aquests jocs amb la llengua, i bé, doncs aquí la tenim. Okay. Sí, sí.
Alguns dels poemes que hi ha aquí dins, mm-hmm. i que ha assenyalat l'August, mm-hmm. i que vulgui compartir.
Sí, no sé quants en vols, però en podem llegir uns quants, sí, sí. Per exemple, hi ha un... Això que et deia dels jocs... Amb...
Ja ho saben d'entrada, que aquest és un llibre per agafar i deixar, per agafar i deixar...
Sí, és clar, efectivament...
Eh? En el moment que vingui de gust...
Com acostuma a passar amb la poesia...
Amb la poesia.
Doncs, no cal llegir-se'l d'una tirada...
Cal agafar-lo, deixar-lo, pensar-hi, si es vol...
Doncs, com deia, aquests jocs amb els temps verbals, hi ha un poema que es diu He dit, que és clar, quan dic el títol la gent es pensa que ja he acabat, però no, és el títol, ara començarem, i diu, potser avui podria dir-vos tot allò que havien dit si diguéssim quatre coses sobredites mai no dites, segons diu, no diré aquí, que havien dit que diríem, un cop ja vau haver dit el que deies que digueren, dient-ho o havent-ho dit, que no hauria dit que diguem, que hagin dit ben bé el que es deia, com si no ho haguéssim dit. I han dit que potser calia, que ho havia d'haver dit. Ves per on? I qui ho diria? Ves, qui ho havia de dir?
Hi ha tots els temps verbals de dir?
Sí, exacte, sí, sí. sí, sí.
I això es planteja com a repte inicial d'aquesta manera?
En aquest cas sí, vaig pensar, sí. A veure, podries fer un poema en què hi sortissin així, tots els temps verbals, i era això, ja dic, en aquest cas no era aquest el cas, però com que havia vist l'experiència dels llibres anteriors que s'utilitzaven a escola, sí que alguns poemes els he fet ja pensant que això es
que poden tenir una utilitat a l'aula,
que podria tenir també, a més de joc, de sí, sí, sí. Una utilitat més pedagògica, no? Una altra podria ser això que dèiem, no? Aquests manlleus del japonès, no? És un poema que es titula El català més oriental. Sempre es lleva sol ixent per escriure haikus i tanques. Després practica amb katana l'art bèl·lic dels samurais. Fa unes quantes reverències, s'entafora en un kimono i se'n va cap al tatami, on exhibeix joc de claus amb la força d'un tsunami, tant de judo com karate, de jujutsu fins i tot. En acabat, seu a taula i amb l'ajut d'uns bastonets, a més d'un arròs bullit, endrapa uns sushis amb algues i uns quants didalets de sake. Per poder pair el dinar, s'asseu prop dels seus bonsais, obre un portàtil Toshiba i mira de fer un sudoku, tecleja en el seu Yamaha alguna cançó nipona apresa en un karaoke, o bé llegeix algun manga. Se sol perdre nit enllà, llançat com un kamikaze, talment una estrella ninja, damunt d'una Kawasaki.
Llegit així, sembla mentida fins a quin punt hem adoptat com a nostres
que sí.
No, tants mons,
No, perquè n'hi ha més,
Perquè jo diria que fins ara kamikaze molt probablement seria el
kimono i kamikaze.
Kimono i kamikaze serien els més recurrents de tots,
sí, sí, exactament.
I en canvi, què té d'atractiu la cultura japonera? Que ens...
Sí, és veritat. A més, hi ha com una segona onada, perquè hi havia hagut una primera onada als anys 20-30 del segle passat.
Amb tota aquesta, enlluernava ara, tot el que venia d'Orient.
Sí, sí, exacte, tot l'orientalisme.
Exacte.
I ara, doncs, hi ha... També és un poble que viatja molt, que exporta molt, que es dona a conèixer, és cert, però jo mateix em vaig quedar parat perquè dic que encara en tenim més i ja no els he utilitzat tots. Eh?
D'acord. Però és veritat que llegit així, escoltat així, hi ha un munt de mots, sí, sí. Diguem-ne, que hem incorporat, però de la manera més natural possible,
sí, sí, sí.
A la nostra cultura, a la nostra parla.
Sí, sí. No sé, si em,
Vinga, sí.
Si em voleu un altre, per exemple... Aquí jugo amb paraules homònimes que tenen doble sentit. Novena. Un cop acabat el ball, vaig decidir tocar el dos, perquè ja eren quarts de tres, només érem quatre gats i no em quedava ni cinc. Em vaig despertar a les sis, ressecós i mort de set. Per no veure el got mig buit, me'l vaig omplir de bell nou.
Hem perdut una mica les frases fetes o les locucions?
Es perden moltíssim.
Es perden moltíssim, eh?
Aquest és un problema.
Ara, quan t'escoltava, dic, aquí em sembla que hi ha locucions que no sé si hi ha determinades generacions no utilitzen.
Podria ser. Aquest és un problema. La pressió de l'espanyol aquí fa que la gent s'aprengui les frases fetes castellanes i es perdin les catalanes. O que fins i tot... Vaja, fins i tot de vegades pensant-se que són genuïnament catalanes, de tan comuns.
I si no recordo malament, en català hi ha un munt de locucions, sí, frases, sí, sí, fetes, sí, vaja, de por, no?
Ara precisament s'acaba de publicar un llibre molt interessant a Mallorca, on es recullen, l'ha publicat Bàrbara Sagrera, recull totes les frases fetes que apareixen a les rondalles mallorquines. Bueno, és d'una riquesa extraordinària, extraordinària.
Això és propi de... No sé si de l'evolució de les llengües, de l'ús social de les llengües.
Bueno, és propi de l'evolució de les llengües que estan sota la pressió d'una llengua dominant o d'una llengua imposada. Si no, al castellà no li passa això. Clar. Sí, sí.
A l'anglès no li
I
passa?
A l'anglès tampoc, no ho crec. Sí, sí.
Entesos.
Sí, sí. No sé, voleu un altre?
Vinga.
Aquí, per exemple, són amb els colors, no? Es diu de tots colors. Que la vida no era rosa, se'm va donar un dia gris, un mal dia que amb bru roig, groc de cara es m'ha perdut i amb el cos tot ple de blaus, es va veure del tot verd de tant passar les morades, havent-se quedat en blanc davant d'un futur ben negre.
Esclar, t'haig de preguntar, quan un escriu pensant... amb la juguesca de les paraules, arriba un moment en què també pot perdre el sentit de la poesia?
Sí, clar. Sí. Bueno, aquest és el...
Per a vegades la juguesca... estic jugant massa i estic perdent el...
Has de mantenir l'equilibri.
Exacte, el relat del que vull dir, no?
Sí, 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 efectivament. Clar, aquest és un dels atractius, sí, d'aquests jocs lingüístics, sí, sí, de l'escola Olipó, que és clar que a vegades, molt sovint, vaja, acabes dient coses que no és el que tu havies vist previst en un principi, al començar, no? Però has d'aconseguir que tinguin un sentit i que funcionin, és clar, aquesta és la... Jacques Gouveau, que era un dels poetes del grup Olivó, deia que el poeta era com una rata que construeix un laberint per arribar al seu cau, i un cop és al seu cau, ha de ser capaç de sortir del laberint. Doncs això, has de saber sortir del laberint en què t'has ficat.
I suposo que tenir aquella capacitat de veure-ho amb la suficient perspectiva per dir no, la balança està equilibrada entre el joc que jo vull proposar, sí, sí, i el sentit final del poema que estic escrivint.
Sí, sí, efectivament.
El 28 es presenta el llibre a Sitges?
El dia 28, a les 28. Quarts de set. a la Biblioteca Santiago Rossinyol, també em fa molta il·lusió perquè antigament havia presentat alguns llibres allí, però mai més ho havia pogut tornar a fer. Ara hi tornarem, i en tot cas el que sí que volia agrair és la col·laboració en aquesta presentació d'Òmnium Garraf, del grup d'estudis sitgetans, de la mateixa biblioteca naturalment, i del Quios de l'Alba, que fa aquesta suplència per la falta de llibreries.
Una suplència magnífica, eh?
Sí, i tant. Sí.
Perquè hem convertit els quioscos en petites llibreries.
En petites llibreries, exactament. Sí, sort en tenim, i tant.
En què estàs treballant ara?
Bé, estic... no tot és feina de creació, no? Hi ha tota la feina a la secció filològica de l'Institut, que hi ha molta feina a fer, i coses de recerca, però sí que he acabat un llibre en prosa, que és un recull d'anècdotes, un anecdotari, aquest està acabat.
Anecdotari de vida professional?
Hi ha de tot. És a dir, és un llibre que es diu Tutti Frutti, perquè...
Una altra paraula, manllevada.
Aquesta manllevada de l'italià, i que està dividit en tres parts. Una, que són anècdotes generals, que m'han passat a mi o que m'han explicat a altra gent. Una segona part, que són anècdotes relacionades amb la llengua. I una tercera part, que són anècdotes que els hi han passat a catalans a l'estranger. Són les tres parts. Aquest està acabat. I bé, hi ha altres projectes en marxa. No?
Però de moment ens quedem amb el Tornaveu i amb el Tutti Frutti, sí, que ha de venir. August Bové, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins a propera, com no.
Bon dia.